i el Madrid perd a Tel Aviv contra el Maccabi. Precisament els israelians, setens, o el Partizan serbi, sisè, són els rivals més probables als quarts de final, sense descartar que el Barça se les hagi de jugar amb Fenerbahçe o Baskonia. S'ha de decidir la jornada que falta. Més bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Unigirona rebrà aquesta tarda el Leganés, quan passin 10 minuts de les 6, i una notícia d'aquesta matinada a l'NBA, Luka Doncic es queda sense play-off, després de la derrota dels Mavericks a casa contra els Bulls, 112-115.
Ostres. Això és notícia grossa, eh?
Sí, sí, una perquè de les grans estrelles.
Clar, és una de les grans estrelles de la NBA i no podrà jugar als play-offs.
Ha fet molt mala temporada a Dallas aquest any.
Doncs déu-n'hi-do. Luka Doncic fora dels play-offs de la NBA. I encara alguns apunts més en format breu. Comencem pel tenis.
Paula Badosa ha quedat eliminada del torneig de Charleston al perdre quarts de final contra Jessica Pegula per 3-6 i 6-7.
Després seguim en golf perquè una de les imatges de la jornada és aquesta, el Masters d'Augusta, que hi han caigut 3 arbres, 3, no 1, 3 al damunt de la zona de públic.
Sí, en surt dels grossos al Masters d'Augusta, han caigut 3 pins a la zona de públic del tee número 17, quan s'hi estava jugant i quan, per tant, hi havia públic. Afortunadament, ningú ha pres mal, però, esclar, han caigut 3 arbres grans sí, i no. L'organització ha decidit, amb bon criteri, aturar l'activitat un dia, reprenen avui dissabte a hora d'allà, o serà a partir del migdia d'aquí.
Que mirin la resta dels pins com estan, abans
sí,
de tornar a començar.
Sí, sí, i aviam si fa una mica menys de vent. El bas John Ram, per cert, va segon a 3 cops del liderat, a 3 cops del liderat del nord-americà Brooks Koepka en aquest Masters d'Augusta. Toni Bou ha guanyat el trial de Bordeus, quarta cita del Mundial Indoor, va líder amb 20 punts de marge sobre Jaime Busto. L'Atlètic Terrassa s'ha classificat per les semifinals de l'Eurolliga d'hoquei herba, superant ahir el Gantua belga, els Xuraus, després d'empatar 2. Demà jugarà l'accés a la final contra el Rot-Veits de Colònia. I avui dissabte s'acaba la Volta Ciclista al País Basc, l'Itzúlia, amb la darrera etapa, sortida i arribada a Eibar, i 7 ports de muntanya. El danès Jonas Vingegaard és líder amb 13 segons de marge sobre el basc Mikel Landa.
Les 9 i 2 minuts, gràcies Quim, fins ara.
Fins ara.
I abans d'entrar en temps de tertúlia, deixeu-me saludar aquesta hora del matí de nou al Martí Oliveres. Què tal, Martí? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Pendents d'un cap de setmana que no té més secret des del punt de vista meteorològic, oi? Però feu cara de fastiguejats, els meteoròlegs.
Una mica, i amb aquesta sequera més. Sí, sí, parlem de sol, de pocs canvis, amb 4 núvols prims, sense més conseqüència. Per tant, un divendres sant, un dissabte sant que continuarà com el divendres, demà diumenge de resurrecció, dilluns de Pasqua, tranquil·litat, sol, 4 núvols, no es veuen pluges importants a la vista. La setmana que ve, entre dimecres i dijous, amb sort un front doncs donarà alguns ruixats cap a les comarques gironines, al Pirineu, potser la Catalunya central. A la resta, poques novetats, alguns núvols, la temperatura es mantindrà, si fa no fa, el que tocaria pujant una mica de cara demà i dilluns, o sí que més sensació de bonança, més caloreta fins i tot demà dilluns al migdia per tornar després d'aquesta Setmana Santa que no ens ha portat complicacions. Després potser sí que això, entre dimecres i dijous, doncs alguns fronts que llisquin amb més efectivitat cap al Pirineu, amb alguns ruixats, però haurem d'esperar ben bé ja potser a partir del 20 d'abril que arribin pluges més importants.
20 d'abril?
Sí, 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 es veuen realment doncs poques esperances ara mateix a curt termini, amb aquests ruixats potser mitjans de setmana, però bàsicament amb sol, aquest peatge que hem de pagar doncs de moment de sol, de caloreta fins i tot al migdia, però absència de pluges importants, tant de bo la cosa es vagi arreglant de cara a finals de mes.
A veure, no estem per descartar dies de pluja, eh? Però també tindria nassos que després de tots aquests mesos acabés plovent per Sant Jordi.
Tindria nassos, sí, sí, esperem que no sigui així, però no, mira, tenim l'experiència, Xavi, de l'any passat que
bueno, sí, allò ja va ser, doncs, allò ja va ser una altra cosa, eh?
Va ser una aventura.
Allò no va ser pluja, allò va ser un altre tema, ja va ser nivell. Jo me'n recordo la cara que vas posar de cop demanant entrar perquè deies que s'estava acostant un front de cop i, noi, sí, sí, ens va caure el sostre i tot. Es va tallar la comunicació després de la calamarsada aquella. D'allò se'n diu calamarsada, d'allò que va
sí,
caure?
Sí, va ser una calamarsada, sí, sí, va ser sí, èpic, bueno. Amb aquella tempesta, en 4 minuts va afectar doncs, tot sí, Barcelona, sí. Va ser un desastre.
No, no, és un desastre també, evidentment, pels llibreters, per tothom, per la festa de Sant Jordi, perquè no és habitual que passin aquestes coses. Però, en tot cas, el que dèiem, no estem per descartar dies de pluja. Si algú té capacitat d'evitar el Sant Jordi, doncs estaria bé. El que passa és que davant la situació que ens trobem...
Nosaltres ho encarregarem, els meteoròlegs de la casa encarregarem bo, eh? I a veure si ens respecta i després plou, abans i després.
Insisteixo que, i ho deia abans, a mi m'ha interessat molt avui l'article del Miquel Bernis al diari Ara, que fa una anàlisi comparatiu de la sequera del 2008 a Mara i utilitza la gràfica, no?, de l'estat de les conques internes, i són pràcticament gràfiques calcades, les de l'any 2008 amb la del 2023, amb la diferència que el Berni es recorda que aquella sequera es va solucionar en un mes i mig. Va començar a ploure el maig i el juny, i va haver-hi 9 episodis d'1 de gran pluja, i de cop els pantans van passar del 20 al 60% en un mes i mig. Que va ser una barbaritat. Diu, clar, mireu la gràfica, si voleu aneu a consultar-la a l'ara, i veureu com de cop totes les dues gràfiques, la del 2008 i la del 2023, són pràcticament calcades, però a partir del mes de maig hi ha una remuntada tremenda en la de l'any 2008, que estaria bé que es reproduís aquest any.
Tant de bo.
Però, en fi, tots són actes de fe. Gràcies, Martí.
Vinga, que vagi bé. Fins ara.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis DRAC amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 250 grams de pop cuit ara per 7,49, t'estalvies un 25%. I 200 grams de salmó fumant noruec per 5,29, t'estalvies un 26%. Lidl, marca la diferència.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Artium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la rasa de Cancer dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Les peres d'aigua, els plàtans i l'advocat. Alguna cosa més?
Sí, dir-te que et considero... Bé, us considero les meves filles.
Filles? En tinc de molt bones.
Filles, filles. Vosaltres dues, filles meves.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha la venda al cupó de l'Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC1 presenta...
La ruta islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja.
10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 8.
Reconec que en aquests moments tenim alguns brots, especialment la tornada turística i especialment aquests punts estacionals a Semana Santa o l'estiu.
Lo que ha pasado, por ejemplo, en los búnkeres del Carmel es que el boca a boca de las redes sociales ponen el mapa puntos a visitar y de repente se vende por lado las autoridades por esa visita.
Especialment als hotels de luxe, el consum d'aigua per sonar i via és quasi un 80% més elevat que el consum promig del ciutadà de Barcelona.
Les 9 i 9 minuts. Què tal, Antonio Baños? Bon dia.
Molt bé, molt
tot l'eclips. Estàs ben eclipsat ara mateix?
Estic eclipsat. Estic veient la tele.
Sí, estàs veient la tele, perquè mira,
Hola. Què fan a la tele avui?
Què fan a la tele? Pues mira, la Tània Tàpia, a la tele. Què tal, Tània? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
No, bueno, tu a distància, com és habitual, però no ets a Madrid, m'han dit.
No, estic una mica més a prop de tu avui, Xavi, dels oients. Estic a Platja d'Aro,
concretament. Vaja!
Hombre!
Sí, vaja. Deixa'm que vegi una mica al mar, que és molt lluny del mar.
Fa massa temps que no el veia, sí, sí.
Massa temps. Arribo aquí, els estàs, vols seure, menjar alguna cosa? No, 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 anem a mar, sisplau. Necessito veure el mar.
Sí, bueno, sí, una fuera, una Platja d'Aro.
Una Platja d'Aro.
Hola, venga. Manel Manchón, bon dia.
Bon dia.
Tavertet. Bon
dia. Tavertet.
Manel Manchón, Tavertet. TV3. Oh, no, no, no anava així, això. Com anava? Sí. Bueno, no sé, ja no com va. Ara ja no ho diuen, em sembla. Què, Manchón, tot bé?
Tot bé, tot bé, sí, sí.
I com ha d'estar?
No t'has posat ni sabates, vas en sabatilla, segur.
No.
En pantufles,
no, ja estic vestit, que després anem a caminar.
Ja.
Ah. I el pantà de Sau buit, eh? El pantà de Sau està buit.
Sí, no, i tant. Bueno, avui explicàvem ja que de moment sembla que han aturat el desembassament, o sigui, el buidatge,
sí,
perquè ja hem arribat a un punt que estan al 6,6%, i que ens deien fonts de l'ACA que havíem arribat al punt d'un augment d'un component de la concentració d'amoni, i per tant, de moment ho deixen parat, esperant noves pluges o que hi hagi algun canvi en la concentració d'aquest tipus de component. Mentrestant es quedarà en aquest 6,6. O sigui, l'entrada d'aigua i la sortida serà equivalent. I podem saludar també la Milagros Pérez Oliva. Què tal, Milagros? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bueno,
també lluny, eh?
Ella també des del Pirineu, no deu ser?
Sí, des de la Vall de Benasc.
Veus? Ja hi som.
Efectivament.
Baños, mira, sí, avui que parlarem...
Antonio Baños, des de Cap i Casal, des de Barcelona. Bon dia.
Bon dia. Escolta, avui que parlarem uns instants, bon d'aquí una miqueta, del tema turístic, tu has fet militància, has dit, jo em quedo a casa.
Sí.
Per Setmana Santa.
Bueno, no tinc on anar, tampoc, eh?
Bueno, home, vols dir que si tinguessis, hi aniries. Faries de guiri.
Segurament.
Faries de turista. Bueno, doncs això, en parlarem d'aquí uns instants.
Sí, però qui se'n menja la safata?
Això sí, això sí, podràs menjar-ne.
Ah, mira.
Escolta, i ara que hem posat això, per cert, de Bonnie Tyler, sí, tu l'havies seguit o no, tot
sí,
el clip?
Sí, bueno, clar, m'agradava de jove i nen, molt.
Val. No sé. Sí.
També, sí, m'agradava, sí.
Bueno,
vale. Bonnie Tyler, molt.
Va, 3 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Deixeu-me passar un moment per la publicitat i després m'agradarà preguntar-vos, i començaré preguntant-li a la Mila, perquè ella que coneix molt bé la qüestió de la salut. Ahir ens va sorprendre molt aquesta notícia que publicava el The Guardian, que ja està, diguem-ne, combinada amb altres informacions que han anat apareixent, d'una entrevista amb un dels grans caps del director mèdic de Moderna, parlant d'una vacuna contra el càncer. D'una vacuna contra el càncer d'aquí al 2030, és a dir, fent servir la tecnologia de l'ARN missatger, de què hem estat parlant tant per les vacunes contra la Covid. Ahir parlaven de vacuna contra el càncer i contra malalties cardiovasculars, que em sembla que dius, ostres, vacunes. És a dir, posar-se una vacuna prèvia a la possibilitat de tenir un tipus d'aquestes malalties, que em sembla, vaja, gairebé ciència-ficció. Deixeu-me passar un moment per la publicitat, en parlem i saludarem també un dels grans experts de cardiologia del país, com és el doctor Ramon Brugada, per veure si n'estava el cas i què és el que pot significar això. Ara tornem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ei, escolta, de camí podràs comprar els glaçons? Ho hem comprat tot perquè és de nit, menja el més important.
Ostres, no us amoïneu? Ara en compro.
Mirar el mòbil al volant és una distracció que pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
Quan parlem de preu Lidl, parlem, simplement, del millor preu. 250 grams de pop cuit ara per 7,49, t'estalvies un 25%. I 200 grams de salmó fumant noruec per 5,29, t'estalvies un 26%. Lidl, marca la diferència.
Tindrem el cotxe d'aquí un parell de dies.
Genial, Antoni. Ja saps que em refio totalment de tu. Vaja, com si fossis fill meu. Bé, i també en Rubén. Aquest es diu Rubén, oi?
Sí, Rubén.
En fi, tots els que sou del taller sou com fills meus.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suany.
Aquesta setmana ens visiten els Beatles amb un tema compost per George Harrison. Coneixeu la història de While My Guitar Gently Weeps? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
16, 28, 32, 36, 48 i els sols, el 5 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart de 10 del matí, avui en directe amb l'Antonio Baños in situ. L'home fent militància de venir a la ràdio. Bueno. La Tània Tàpia, la Milagros Pérez Oliva i el Manel Manchón. Deia que ens llevàvem amb una notícia que ens recorda també una que ja va publicar-se el mes d'octubre, i que, ostres, i que és molt esperançadora aquests dies que, no, i que costa, i que a vegades hi ha informacions que parlen de molts tipus de col·lapses diferents. El The Guardian entrevistava el director mèdic de Moderna, d'aquesta farmacèutica que segur que es va fer sobretot molt popular durant l'època de la pandèmia, és una farmacèutica històrica, però que es va fer molt popular durant la pandèmia per la vacuna contra la Covid, per utilitzar una tecnologia que de fet forma part del seu nom, Moderna, hi ha les lletres del mRNA, que és el sistema de la tecnologia en la qual es basava les vacunes contra la Covid, i en una entrevista al diari The Guardian, el director mèdic de Moderna diu que en cosa de 5, 6, 7 anys, al final d'aquesta dècada, podria haver-hi vacuna contra el càncer i contra determinades malalties del cor, que és un canvi, des del meu punt de vista, de rasant respecte al que, vaja, la manera en què lluitem contra algunes d'aquestes malalties. Mila, no sé si tu t'has sorprès. És veritat que al mes d'octubre ja parlàvem que BioNTech, que és una altra d'aquestes farmacèutiques importants i que han tingut un paper important en la pandèmia, en el desenvolupament d'aquestes vacunes contra la Covid, ja parlava també que estaven buscant una vacuna contra el càncer, no? Però, ostres, la impressió de canvi de rasant i que aquesta tecnologia pot canviar moltes de les coses amb què ens enfrontem davant de determinades malalties, no?
Pues sí, fa molt, molt de temps, de fet, que s'espera un canvi disruptiu, que se'n diria. Fins ara hem aconseguit arribar al 65-70% de curacions globals en el càncer, en el món occidental, gràcies a progressius avenços incrementals. Uh-huh. És a dir, millores en la leucèmia, millores en el càncer de mama, tractaments específics per les cèl·lules tumorals de pulmó, etc. No? Però fa molt de temps que s'intenta trobar una manera d'atacar un mecanisme del càncer que sigui comú a tots els tipus de càncer. No? Llavors, de fet, ja en aquests moments hi ha alguns tractaments pel càncer que s'aproximen molt a lo que seria aquesta vacuna. Per exemple, els tractaments de CAR-T, que és una tecnologia que consisteix en determinats tumors, en treure el limfocit T del cos de la persona malalta, que són uns limfocits que fins en aquell moment no són capaços d'atacar i reconèixer les cèl·lules tumorals, els modifiquen fora del cos humà, creen una estirpe nova de limfocits T que els tornen a posar al cos humà i ja saben reconèixer aquelles cèl·lules específiques. Doncs la vacuna és el mateix plantejament. Per què representa un avenç molt gran? Doncs perquè és un salt respecte dels dos procediments que històricament han aconseguit fer retrocedir el càncer. La primera va ser la quimioteràpia. Però la quimioteràpia què és? és introduir un tòxic al cos que és capaç d'atacar algunes cèl·lules tumorals grosses, quan, però té el preu d'atacar també qualsevol altra cèl·lula tumoral, que no sigui tumoral, que creixi en l'organisme en aquell moment. Per exemple, les del cabell, i per això s'escau el cabell, diríem, no? Llavors, la quimioteràpia va ser una gran avantatge, va permetre curar molt tipus de càncer, pròstata, mama, gairebé estan en el 80-90% d'índex de curació, però n'hi ha altres com el pàncreas, alguns tipus de tumor de pulmó, etc, que no té una efectivitat la quimioteràpia en tots els casos, diríem, no? Després van venir les dianes terapèutiques, les dianes com a conseqüència dels avenços en biologia molecular. I llavors aquí van sortir, per exemple, tractaments com el Herceptin per el tumor de mama HER2, que fins llavors tenia un 50% de mortalitat i que va passar a tenir un 20% o menys, no? Llavors, aquests canvis en cada un dels tumors també han aconseguit avenços importants. La vacuna en què consistiria? Consistiria en modificar cèl·lules del sistema immunitari per fer-les capaces de reconèixer qualsevol cèl·lula tumoral. I per això és important, i s'utilitza l'exemple de la vacuna de la Covid, perquè en el cas de la vacuna de la Covid, la clau va ser aquella famosa espígula que sortia de la cèl·lula, sí, que era com una tancadura, i tu tenies una clau que entraves en aquella tancadura. Doncs les investigacions que estan fent, les més avançades a Nova York, són investigacions que estan trobant mecanismes comuns a les cèl·lules tumorals que podrien ser aquesta clau que penetra dintre. I un cop que es pot penetrar dintre, destruir-la. Mm-hmm. Llavors, clar, òbviament, conceptualment, jo crec que realment és un avenç important. Clar. I això és,
i és preventiu, a més a més, no? Entenc, Mila, perquè al final...
Clar, podria ser preventiu. Clar.
Ostres, no
podria
sé com...
ser preventiu, perquè...
No sé com ho faran, però a veure, el canvi de rasant és que fins ara actuaves davant del càncer quan una persona tenia càncer. Potser una vacuna el que evita és que es produeixi aquest càncer, no? Ostres, em sembla una
clar,
barbaritat.
El problema conceptual és que una cèl·lula tumoral aconsegueix matar precisament perquè té unes superpotències, per entendre'ns, és una cèl·lula, primer, asocial, es comporta com no s'ha de comportar, és una cèl·lula immortal, es multiplica constantment i no fa apoptosis, és a dir, no respecta la mort cel·lular programada. Per tant, si un tumor, si no moríssim abans, el tumor acabaria ocupant tot el cos, diríem, no?
Sí.
Llavors, i després és una cèl·lula que és immortal, perquè ha aconseguit tenir una propietat que fa que pugui escapar-se de la vigilància del sistema immunològic. Per això les cèl·lules tumorals són mortals, perquè tenen aquestes propietats, adquireixen aquestes propietats. I una altra que adquireixen és que són capaces de viatjar a través del sistema linfàtic o a través del torrent sanguini a un altre òrgan, i el que és anormal també és que són capaces de créixer una cèl·lula mamària en el fetge o en els ossos o en el cervell. Vale? I això són tres o quatre regles de la biologia que aquestes cèl·lules aconsegueixen, diríem, eludir. Clar, si tu trobes, per exemple, el doctor Massaguer està intentant trobar un mecanisme per frenar que puguin migrar a altres òrgans, que puguin fer metàstasis. Però clar, si tu trobes un sistema que permet reconèixer qualsevol cèl·lula tumoral perquè té una característica que la fa diferent de totes les altres cèl·lules, però que la fa comuna a totes les que són tumorals, i aconsegueixes una clau per entrar dintre i fer-la explotar, doncs clar, estàs fent un salt, bueno, si això fos així seria un salt més important o tan important com la dels antibiòtics,
sí.
Que els antibiòtics va permetre curar totes les moltes malalties infeccioses.
Em permets un segon, Vila, perquè tenim en línia ara mateix una de les eminències del nostre país en qüestió cardiovascular, com és el doctor Ramon Brugada. Doctor Brugada, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè ara estem parlant del càncer, però, clar, aquesta notícia i aquesta entrevista que dona el director mèdic de Moderna parla de malalties o cardiopaties, no? Malalties del cor, que no sé com l'ha agafat a vostè aquesta informació.
Bé, jo crec que disparen a tot arreu, no? A l'hora de la veritat, és una notícia en la qual es reclama més finançament, no? Al final acaba amb aquest símil del submarí nuclear, no? I, òbviament, disparen a tot arreu. Bé, jo crec que des del punt de vista de les malalties infeccioses i del càncer és molt clar, el sistema de les vacunes mRNA el que estan és intentant detectar material forani, ja sigui doncs, un virus o sigui doncs, unes cèl·lules cancerígenes que no estan presents en el cos en aquest moment i que tenen un material genètic diferent i que, per tant, els pots atacar. A nivell de cardiologia, òbviament, d'aquí 20 anys poder morir de menjar les paraules, no? Però és clar, a nivell de cardiologia el que està plantejant és com aquest sistema immunitari podrà arribar a detectar unes proteïnes diferents amb unes cèl·lules diferents que estan causant la malaltia cardíaca. Això és complicat perquè no es creen noves cèl·lules cardíaques en el cor que creen malaltia, sinó que realment el que hi ha potser a la placa d'aterosclerosi, la placa que tapa i que crea l'angina de Pitt, es podria atacar això, però bé, serà interessant veure com prediuen doncs, que les malalties cardiovasculars tipus insuficiència cardíaca o aterosclerosi es podrà atacar amb un sistema de vacunes. Ho veig complicat, però de totes maneres d'aquí 20 anys em puc menjar les paraules completament.
Li sembla un brindis al sol aquesta declaració que fa el senyor de Moderna?
No, un brindis al sol no, perquè òbviament són gent molt intel·ligent i molt bons, i per tant a vegades escolta, te superen a tots i no sé si era Bill Gates que va dir que hi havia lloc per 3 ordinadors a tot el món, no? Per tant, és obvi que hi ha coses que se'ns escapen, però sí que és veritat que el concepte de la vacuna, un concepte de vacuna és que tu entrenis el sistema de defensa, el sistema immunitari, a detectar un material forani, ja sigui un virus, o en aquest cas en les vacunes contra el càncer, que és molt clar, perquè amb les teràpies monoclonals ja funciona així, que detectin doncs, un tipus de cèl·lules diferents a les normals, perquè tenen un material genètic diferent, que és o precisament aquest material genètic el que genera que tinguin capacitat de creixement i de metastatitzar, fins i tot, i per tant que tu puguis atacar aquest tipus de cèl·lula, no? Perquè són diferents de les cèl·lules del cos normal. A nivell del cor, bé, jo no sé si és un brindis del sol o no, però ja dic, si d'aquí 20 anys m'he menjat les paraules, perfecte, escolta, fantàstic, no? Però sí que és veritat que ho veig més complicat perquè de cèl·lules cardíaques no es van reproduint, no hi ha material forani, no hi ha, sinó que és simplement el material genètic propi, i el que no pots fer és que si hi ha una cèl·lula mutada, per dir-ho manera, imaginem doncs, una cèl·lula mutada perquè la persona ha fumat, no? I van creant cèl·lules mutades que es van degenerant. Bé, aquestes cèl·lules tampoc les pots matar, perquè són les úniques que tens, en aquest punt, saps? No és un material que vagi creixent. Per tant, bé, expectant, certament expectant de la notícia.
Però, en tot cas, un cert escepticisme detecto, senyor Brugada.
Bueno, escepticisme...
És important, per al món de la ciència, també. Però...
Sí, és la ciència ens dona moltes sorpreses. Escepticisme basat en el fet, simplement, que amb el càncer ho veig molt clar, amb les vacunes contra les malalties infeccioses, ho veig molt clar, amb el cor no sé com poder atacar unes cèl·lules que estan en el cor i matar-les sense matar les bones i tenint en compte que no te'n queden més.
Sí.
Aquesta... Ara, ja dic, si és la placa d'aterosclerosi, la placa de greix que es crea en les coronàries, bé, això podria ser possible, però esclar, com detectes aquest material genètic en la placa serà un altre gran tema.
Doctor, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies. 2 minuts i arribarem a 2:15 del matí. No sé si volíeu fer algun comentari. Veig la Tània, veig el Baños...
Una petita correcció, que allò de que només hi hauria mercat per 5 ordinadors ho van dir als anys 40 el president de la IBM.
Sí, sí. Però, bueno, sí. Digues, no, Tània.
No, just abans, quan la Mila comentava l'entrevista, hi havia una frase que jo volia destacar i era la que el director de Moderna deia: però això ho podrem aconseguir si d'aquí 2030 mantenim el nivell d'inversió en investigació que tenim actualment. Llavors jo, aquesta frase, ahir quan ens passava la notícia, dic, aquesta frase és la que de tot l'avenç... I per això quan ella ha començat dient, bueno, disparen a tot arreu perquè busquen finançament, dic, mira, que ho digui un cardiòleg com Ramon Brugada, doncs té molta més sentit que pugui pensar jo, no? Però sí que és veritat que costa discernir, ja ha estat molt clar que una cosa és el càncer i l'altra cosa són les malalties que cardíaques, en tot cas, doncs, és un horitzó de 7-10 anys, veurem, no? Però sí que hi havia aquesta frase que deia, ui, estan en allò, però potser ni és tan ràpid ni és tan efectiu, perquè ara també doncs, necessiten posicionar això per aconseguir prou recursos per poder-ho desenvolupar.
No sé si algú més volia fer alguna cosa, sí. Mila, sí?
Sí, a veure, el tema de l'interès, és evident. Jo quan vaig, al mirar la notícia, també he pensat com el doctor Brugada. En el càncer ho veig clar, però en la cardíac no ho veig tan clar, de cap manera. En les malalties cardíaques veig molt més clara els avenços en reprogramació celular, és a dir, en regenerar teixits, i això s'està fent ja, i també s'està avançant. És una altra cosa, completament diferent. Ara, que una companyia com Moderna, que ha tingut aquest èxit tan important de disseny d'una vacuna completament diferent a les que hi havia fins ara, demana financiació per una investigació que té una base científica clara i que ningú discuteix, a mi no em sembla normal, és el món capitalista en el que vivim. És a dir, ara el que hauria d'haver-hi és... diríem, equips i fons públics investigant a tope aquest tipus de vies. I a mi no em sorprèn, perquè jo he anat seguint els avenços metodològics i de coneixement que han permès arribar en aquest punt de poder plantejar-se una vacuna contra el càncer. Poder-se-la plantejar no vol dir que estigui dintre de 5 anys o dintre de 10 anys. Això ja forma part de les pressions per aconseguir la financiació o el que sigui. Però conceptualment és possible, perquè en aquests moments ja s'està fent tractaments. Aquest tractament que us he dit abans del CAR-T és un tractament que s'aplica des de fa 3 anys només, i està donant excel·lents resultats en alguns casos. I això és gràcies a que fa 5 o 6 anys es va desenvolupar la tècnica de l'edició genètica, també. És a dir, uns avenços porten a altres. Que tu puguis modificar els limfocits fora del cos humà perquè reconeguin una cèl·lula tumoral, després injectats en el cos humà, és gràcies a tots els avenços que s'ha fet en edició genètica, en tota la genètica, que ha tingut un desenvolupament molt gran. Per tant, a veure, l'escepticisme és just, perquè jo crec que allà on el món i la ciència posa la banya, i posar la banya vol dir posar-hi diners, sí, es aconsegueixen resultats, i ho hem vist en la Covid.
Sí, sí.
I ho hem vist amb el cotxe elèctric. Escolta, si el cotxe elèctric s'hagués desenvolupat quan es va començar a desenvolupar el motor de combustió, ara tots serien cotxes elèctrics.
És un element també a tenir en compte, que és que tot allò que et pots estalviar després en un país com l'estat espanyol, en què la sanitat i tots aquests tractaments de quimio, de tractaments de sanació del càncer,
són
caríssims i estan sostinguts per la sanitat pública. Si tu arribes abans a la malaltia i evites la seva propagació, doncs és evident que aquests diners que has esmerçat inicialment doncs, per aconseguir desenvolupar aquesta vacuna o fins i tot arribar i comprar-la perquè l'estat espanyol es pugui fer servir, doncs és evident que té també un retorn d'estalvi en el sistema sanitari.
Passant 2 minuts a 9:45 del matí, de seguida m'agradarà, i el Banyos ho celebrava fa uns instants, parlar de turisme. Val? Per això un cap de setmana absolutament turístic. I tenim aquestes imatges del búnquer del Carmel d'ahir, un cop més havent de ser buidat per part de la Guàrdia Urbana. 1.300 persones hi havia al búnquer del Carmel ahir. Quan dic persones vull dir turistes, que no deixen de ser persones, però vull dir que els podrem identificar una miqueta més per parlar del que estem parlant. En un cap de setmana que és eminentment turístic, vull dir que els efectes turístics es noten a Barcelona, però també dels barcelonins quan surten a la resta del país, com aquest cap de setmana, i davant d'un estiu que tot fa pensar que serà un gran estiu des d'un punt de vista econòmic pel sector del turisme, però que té les seves problemàtiques. Però abans de que parlem d'això, us explicàvem aquesta hora del matí, que fa una estoneta, que encara continuava en marxa aquesta rave a Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès, amb a prop d'unes 250 persones. Tenim una companya de RAC1 que s'hi ha desplaçat, enviada especial fins allà, en aquest cas l'Andrea López Pastor. Què tal, Andrea? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està la situació? Què és el que has pogut veure?
Doncs, com bé has dit, la festa segueix aquí a Sant Jordi des Valls. La majoria de gent ara ja està, més que la música, on hi hauria l'escenari, la barra per consumir, la majoria de gent està en els cotxes que estan aparcats just darrere, aquestes primeres persones que van poder arribar i que van poder aparcar aquí. Estan totalment equipats amb tendes de campanya, amb cadires de càmping, ben bé, un molt pacífic, un ambient força relaxant, música molt alta, això també s'ha de dir. L'entrada està tallada encara per als Mossos d'Esquadra, que comenten, xifren més o menys en unes 300 persones les que hi deu haver ara mateix aquí a l'esplanada de Sant Jordi des Valls. Avisen que no hi ha hagut cap incident, que l'actitud és específica, que van a la seva, diuen, i previsió de desallotjar no n'hi ha, tampoc hi ha previsió de quan s'acabarà aquesta festa.
Mm-hmm. Espera't un segon, Andrea, perquè tenim en línia l'alcaldessa de Sant Jordi dels Valls i que, per tant, una persona directament afectada. De fet, ens consta que alguns dels veïns, no sé si tots o la majoria d'ells, des de fa aquestes hores que fa que dura la rave, doncs, evidentment, afectats per una qüestió de molèsties. La senyora Núria Martínez, la tenim en línia. Alcaldessa, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
Com està la situació ara mateix en aquesta rave? Ara la nostra companya, l'Andrea, diu que els Mossos xifren a l'entorn d'unes 300 persones les que hi ha allà. No sé com han passat la nit vostès.
Bé, aquesta nit s'ha passat igual que la passada, vull dir, amb música. Sí que és cert que s'ha notat un descens amb els decibels. No sé si per la climatologia o per què, no ha arribat tant de so, però bueno, les molèsties continuen.
Les molèsties continuen. Això està afectant a tots els veïns i de quina manera?
Home, això està afectant a tots els veïns. Suposo que per l'orientació dels equips de música, dels altaveus. I, bueno, la molèstia pues, és la que hem patit sempre que s'ha fet una rec aquí en aquest lloc. Vull dir, és la música molt alta durant tota la nit, fins a mig matí. Llavors, durant el dia paren i a les 7 de la vespre, doncs, tornem una altra vegada. Aquesta vegada és pitjor, perquè, clar, són uns dies de festa per tothom. Mm. I la gent espera aquests dies per descansar. I ens trobem, pues, que aquests 4 dies que tenim de festa seran uns dies de no descans. Mm.
I és habitual, això?
Ha passat a vegades, ha passat a vegades. A veure, aquest paratge no està a Sant Jordi. Aquest paratge és a Sant Joan de Mollet, que és, i està en un lloc on coincidim, bueno, Sant Jordi, Cervià de Ter i Sant Joan de Mollet, no? I ha passat altres vegades, sí, ha passat altres vegades, i sempre amb el mateix final, vull dir, està funcionant fins que se'n cansen i fan el que havien de fer, i llavors agafen i marxen.
Uh-huh. No sé si ha pogut parlar amb els Mossos o fins i tot amb els assistents, alcaldessa.
Sí, no, hem parlat amb Mossos, estem en contacte continu amb Mossos, i les dades són les que ha dit la teva companya, vull dir, ara es preveu, bueno, es compta que hi ha unes 300 persones, hi ha l'accés a vehicles que està tallat, però bueno, la gent aparca els cotxes en un altre lloc i van a peu. Això és una zona d'arbredes, vull dir, és una zona oberta, hi ha moltes maneres d'accedir-hi. El que sí que m'ha dit Mossos és que aquest matí miraran que vingui un helicòpter, fer una passada per mirar des de l'aire ben bé què és el que hi ha, i gaire res més, vull dir, no desallotjaran pas la zona i haurem d'esperar que mori per ella mateixa la festa.
Perquè vostès eren partidaris que es desallotgés.
Si no, que es desallotgés, perquè a veure, tothom ha de fer la seva vida, és allò que es diu sempre, no? La teva llibertat acaba quan comença la de l'altra, però sí que tinguessin una mica de control en el tema del, sobretot, el so, de l'accés i una mica de vigilància a l'entorn, per els perills que pot ocasionar doncs, una concentració de persones en un lloc vegetal. És un lloc de ribera i hi ha arbres i hi ha malesa, hi ha parcel·les que no estan com havien d'estar i bueno, hi ha aquests riscos.
Mm-hmm. Em deia una cosa que és important, els Mossos estan controlant-ho però no han pogut evitar que s'ampliés la quantitat de gent que hi és en aquesta rave, no?
No, això és impossible. Sí, som molt conscients que és impossible controlar l'accés a tothom. Mm. Hi ha vehicles, sí, perquè el pas és limitat, hi ha un camí de breda i tal, però a peu és impossible controlar l'accés de persones al lloc de la festa.
Saben qui són, la gent que hi forma part?
No sabem qui són, però sí que normalment en aquestes festes baixa molta gent de França, hi ha molta gent del país, evidentment. Són gent molt organitzada, tenen les seves xarxes de comunicació, vull dir, són comunicacions ràpides, suposo que, que es decideix tot molt de pressa, i, bueno, són gent que estan acostumades, a fer aquest tipus de festes i concentracions, per tant, ho tenen tot molt organitzat. Penseu que han muntat un escenari, tenen una estructura important muntada, això no es fa en 2 hores. Què passa? En aquest lloc no és un lloc de trànsit, de persones que puguin anar normalment a passejar-se. Són pobles petits que no tenim cos de policia municipal, per tant, tampoc tenim vigilants que puguin estar pendents si hi ha un moviment estrany a la zona. Uh-huh. I ho fan i ja està. Vull dir, són molt professionals en aquest tema.
I vostès legalment no poden fer-hi res?
Nosaltres com a Sant Jordi no podem fer res. L'única cosa que hi hauria aquí és que el propietari, una parcel·la, és una propietat privada,
sí,
posés algun tipus de denúncia a Mossos dient que li han ocupat la finca. Però que són finques que no estan tancades, són finques obertes, i no seria tan fàcil. Uh-huh.
Però, vaja, ho dic per una festa que, com dèiem, és il·legal, que no té permesos per ser, perquè a nivell de seguretat segur que no tenen els controls que haurien de tenir, no, ni els accessos. L'Ajuntament, com a Ajuntament, no pot fer una denúncia contra els organitzadors d'aquesta festa?
Nosaltres, però no repetir, que és que no podem perquè no està en el nostre municipi, no està en el nostre terme municipal. Mm-hmm. Això que dius sí que és cert, que no s'haurien de permetre aquestes festes. Nosaltres al juliol celebrem el Tramunt Fest, que és una concentració molt important de 5-6.000 persones, però pensa que té una preparació de 6 mesos, com a mínim, i els projectes, permisos, el que hem de presentar, vull dir, és un expedient immens que hem de tenir preparat de control de so, es fan controls de so en diferents punts del municipi, i aquesta gent pues, ve aquí, ho fa el mateix, sense cap permís, sense cap vigilància, sense cap control absolutament de res, i amb el perjudici, evidentment, que causa a tots els veïns que vivim a la zona. Mm-hmm. I els perjudicats som els veïns. Mm-hmm.
5:03 del matí, li agraeixo a l'alcaldessa, la senyora Núria Martínez, alcaldessa de Sant Jordi d'Esvalls, que per cert estem rebent missatges que des del el Jordi, per exemple, un oient que diu des de Bordils, que està a 8 quilòmetres, se sent el xumba-xumba. No vull imaginar ara mateix el so que arriba pels veïns. Paciència, alcaldessa, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. 4:03. No sé si voleu afegir alguna cosa. És veritat que cap de setmana sí, cap de setmana no, ens trobem amb situacions d'aquest tipus i amb debats similars. No sé si volia afegir alguna cosa més l'Andrea des de la festa.
Doncs mira, jo potser el que sí que afegiria és que la ubicació és força complicada de trobar. Mm-hmm. És a dir, ara mateix els Mossos estan tallant l'accés als cotxes, més o menys d'on estan els Mossos fins a on està la festa hi ha uns 20 minuts a peu. És cert que el soroll o el xumba-xumba, com diu la gent, se sent des de lluny, se sent per tots els voltants. I sí que a hores d'ara es comença a veure força moviment de gent que entra i surt, molta gent que entra amb bosses de supermercat, suposo que a carregar forces per acabar de passar la nit. Els Mossos fan estimacions que, sense Setmana Santa, probablement això s'allargarà fins que s'acabin les festes. Mm.
Andrea, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat ens ho fa saber.
Molt bé, bon dia.
Bon dia. 3:03 del matí. Algú vol afegir alguna cosa?
Bueno, jo és que soc de la zona.
Ah, tu ets de la zona, Tània?
Bueno, clar, jo soc de Salrà, que és un poble que està al costat de Bordils, i a continuació hi ha Sant Joan de Mollet, i pel que intueixo les explicacions i les imatges que he vist, ara ho deia l'alcaldessa, és una zona de ribera, penseu que és una zona de pollancres, propera al riu Ter, àmplia, de camp planera, per tant qualsevol sonoritat s'expandeix de manera important, perquè no hi ha doncs, diguéssim, unes muntanyes que puguin amortir una mica el so, i és veritat que dins de tots aquests camps doncs, és fàcil que puguis trobar camins i que puguis muntar doncs, el que estan fent aquesta gent, i és normal que els pobles com aquest oient que ens deia des de Bordils ho puguin escoltar, perquè orogràficament diguéssim és planer i el so s'expandeix, doncs res, enviar paciència als veïns, perquè l'alcaldessa era molt clara que per falta de competència, sí, segurament el que hem dit altres vegades amb festes d'aquesta mena, no? Que pot comportar més perjudici al desallotjament que esperar que se'n cansin, però clar, al final doncs és un destorb per als veïns, que en dies a més com aquests volen descansar, i les zones nocturnes doncs, tenen tot aquest soroll. Vull dir que ànims la gent de la comarca del Gironès i de la Llera del Ter.
Manel.
No, deia que amb l'alcaldessa el que es nota és una mena de resignació, no? De que aquestes coses passen,
i les hem d'aguantar. No sé si caldria fer algun tipus... Home, no en aquest cas quan per desallotjar, perquè segurament seria pitjor, però sí de... No sé, d'aconsellar que l'oci no hauria de passar per aquestes concentracions on pots estar 2, 3, 4 dies seguits amb la música a tope, no? La resignació a mi em causa una certa sorpresa, encara que l'entenc perfectament.
Bé, un minut per 3:15, si em permeteu que vagi un moment a la publicitat i de seguida, Banyos, a preguntar pel turisme, perquè de seguida que hem dit lo dels búnquers ja ha saltat, perquè home, forma part també del llibre Les Bateries. Les Bateries, d'acord, tens raó. Bueno, cois, com les coneix popularment. Forma part del llibre, també, la reflexió al voltant del turisme.
Sí, sí.
Que, per cert, continua venent-se bé, eh?
Hombre.
He vist les llistes de vendes, eh?
Jo de que l'any que ve ja no estic aquí, estic... Està aquest abertet, no es platja d'ara, ja.
3:15, doneu-me res, un minut per la publicitat i de seguida parlem d'aquesta qüestió, la turística i la contradicció permanent al voltant d'aquesta qüestió, perquè tothom té clar que hi ha un accés, però ningú vol pagar el preu de fer baixar aquest accés. Ara tornem.
RAC 1. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Aquest cap de setmana vine al Castell d'Hostalric.
Podràs visitar la imponent fortalesa pel teu compte amb visita guiada o participant en la divertida visita teatralitzada. Tu tries.
Consulta horaris i compra la teva entrada a turismehostalric.cat.
Antoni Castellana direct, les manetes i tot ho va fer, si hagués un problema urgent. Antoni l'arreglarà, Antoni l'arreglarà.
Per clients excel·lents, preus excel·lents. Celebra el nostre 20è aniversari amb un nou aire condicionat per només 279 euros. Ja la teva botiga i a Bricodepop.es.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3:15 del matí. Bé, aquest matí posàvem al damunt de la taula aquesta qüestió que ahir tornava a ser notícia. Tota la setmana i els últims dies s'ha anat parlant, les últimes setmanes del que passa a les Bateries del Carmel, com deia el Baños, perquè s'ha convertit en un lloc de peregrinatge turístic que deu sortir a les guies, perquè si no s'explica. Sí. O sigui, ahir hi havia 1.300 persones que la Guàrdia Urbana va haver de finalment desallotjar perquè, en fi, també estaven causant problemes als carrers pròxims, i que són, en certa manera, un cert símptoma del que està passant des de fa setmanes, no? Que ja ens acostem a èpoques vacacionals importants, i ara, si mirem Barcelona, en aquest cas és molt evident, tot fa pensar que serà un estiu enorme des d'un punt de vista turístic, amb una circumstància afegida, que és la sequera. Avui en parlàvem, de l'esforç que diu que vol fer el sector hoteler per rebaixar la despesa d'aigua, perquè reconeixien que en els casos dels hotels de luxe, per exemple, es gasta 3-4 vegades més per persona cadascun dels turistes que les que és la mitjana de la ciutat. I això, tinc la impressió que és aquest debat sempre enquistat, que ara que arriben eleccions segur que tornarà a aparèixer, perquè és un cavall de batalla important per posicionaments polítics, però que no acaba de trobar una narrativa que s'entengui bé, perquè tothom té clar que el turisme és un sector importantíssim per Catalunya i per la ciutat de Barcelona, des del punt de vista econòmic. Tothom té clar que hi ha un excés i ningú sap com afrontar-ho.
Clar, el problema del turisme és que és cash. Vull dir, és un sector que els beneficis del qual arriben al dia. No? Arriba turista, turista paga, turista sí. Deixa diners, turista menja, turista surt de nit, és a dir, és cash directe i llavors hi ha un efecte de dependència que altres sectors, que sempre ens omplim la boca amb ells, com l'IMSD, no? La tecnologia, sí, la biomèdica, que necessites una dècada ben bona per que les infraestructures i que el personal arribi, tenir sort, bon criteri, sostenir una despesa i una inversió constant, i tal vegada arribar una mica de diners o arribar un sector que pugui ser sòlid, igual que passa amb reindustrialitzar o que passa amb altres sectors. La dependència és aquesta, és una dependència que quan necessites diners, i Catalunya sempre necessita diners, i que circulin, doncs que el turisme no té un substitut que sigui tan ràpid, diguéssim, un substitut legal. Hi ha altres maneres, diguéssim, de moure diners. I, per exemple, el cultiu de marihuana, ara estan veient, no?, a Catalunya, sí, que comença a ser també una indústria nacional, també és diner ràpid, no? Llavors, clar, és molt complicat. Ara, em fa molta gràcia el discurs que apareix per part tant dels gestors turístics com dels candidats a Barcelona, però els candidats a qualsevol càrrec en qualsevol zona turística, que han trobat una paraula meravellosa ara, perquè ara tothom ja veu que això s'ha anat de mare. I diuen, no, clar, el turisme és tal i s'ha de gestionar.
Sí.
I preguntes, què vol dir gestionar? Home, s'ha de limitar. Vale, pues és el que diem tots, no? Que vinguin menys turistes. No, que vinguin menys, no. S'ha de gestionar. Vale, llavors, o hi ha llibertat...
Hi ha un joc
de
paraules, no?
O hi ha llibertat i que vingui tot Déu, o no pot vindre tot Déu. Llavors, si no pot vindre tot Déu, la diferència seria de grau. Alguns voldrien menys, altres voldrien una mica més. Vale, pues llavors, si no pot venir tot Déu, és a dir, si el futur passa per no deixar venir tothom, o controlar la manera en la que es ve, o les despeses que es fan, per exemple, en aigua, o en infraestructures, o els costos col·laterals en escombraries, en seguretat i en sanitat, quan ens costa, perquè, clar, tothom veiem els diners que deixen, però no comptem mai els diners que costen mantenir-los aquí, en aquests serveis bàsics o transport, per exemple. No? Llavors, bueno, si el tema és de grau, podem parlar-ne i estar, suposo, a arribar a punts d'acord. Ara, si el problema és que no es pot limitar perquè no se poden posar portes al campo, ni tiros al pie, ni romper lanzas, aquestes coses que diem els tertulians, no sé com arreglar-ho.
Manchón.
Bueno, Baños, aquí hi ha una cosa que tu, quan tu dius s'ha de gestionar... Però,
no sí, diuen que s'ha de gestionar.
No, és la paraula que es tria, no? S'ha de gestionar. Tot passa per una qüestió de preus. Jo crec que ara ho han començat a entendre a alguns hotelers i en general tot el sector. Barcelona ha de pujar els preus pràcticament en tot. Llavors, clar, des dels que, els que vivim a Barcelona pensem que és una ciutat cara, que ho és, però és encara barata en el conjunt de grans ciutats europees i globals. És una ciutat que està una mica per sota de les ciutats globals, però que encara és barata i que, per tant, una mica de la seva, diguéssim, del seu atractiu és aquest. Llavors, la paraula gestionar en realitat vol dir pujar preus. Llavors, tu no estaràs limitant l'accés a ningú d'una forma clara, però l'estaràs limitant per preus. Aquesta ciutat, diguéssim, ha de rebre més diners per aquest sector turístic i això, en realitat, crearà una mena de cercle virtuós, perquè s'hauria de pagar millor els treballadors, aquests treballadors pagaran més a la Seguretat Social, la Seguretat Social doncs serà més viable de la que és ara, és a dir, hauríem d'entrar en un cercle virtuós que passa per pujar preus. I, clar, una mica el temor del sector és, home, hi haurà altres ciutats o hi haurà altres destins turístics que seran preferits si fem aquesta pujada de preus. Jo diria que pot competir perfectament Barcelona amb grans ciutats del món i que no hauria de patir per aquí, perquè sí, ens podem anar a una ciutat de Turquia. Evidentment, ens anirem a l'estiu a alguna illa de Grècia, però Barcelona és molt competitiva i és molt atractiva. I això s'ha creat una marca des dels Jocs Olímpics. Això hem de ser-ne molt, molt conscients d'aquest atractiu, però ara jo crec que hauríem, és una segona fase, diguéssim, que hauríem d'intentar créixer en preus, en serveis. L'Enrique Tomàs, les empreses de Pernil, ens deia a Metrópoli en una entrevista, jo crec que ho deia amb una... En general, ja no només pels turistes, però en general per la ciutat, diu, vendre un cafè a 1 euro amb 10 cèntims no és sostenible. Fer un menú per sota de 14 euros no és sostenible. No és sostenible per la persona que té aquest negoci. Llavors, tu pots anar 2-3 dies a dinar fora, doncs igual has d'anar 2. És a dir, que hauríem de ser-ne conscients que els serveis costen diners i que perquè tothom li vagi bé s'han de lavar els pleus. Jo crec que hauria d'anar per aquí.
Tania i Mila.
Sobre això que deies dels preus, ara repassava, per exemple, la despesa del febrer, que són les últimes dades que trobava, són 1.010 euros de despesa mitjana per turista a Catalunya, 196 euros al dia. Cert és que si et pagues un hotel en condicions i poses despesa en menjar, en museus, en tal, coincidim amb el que deia el Manel, no és excessivament car. A mi el que em preocupa, més enllà d'això, és l'efecte que té el turisme, independentment del tema econòmic, en l'impacte del dia a dia de la ciutat. No només Barcelona, jo visc al centre de Madrid i també és una reflexió que fem allà i en d'altres punts, perquè el turisme no el pateix només Barcelona a nivell de Catalunya, sinó que l'efecte és de tot el país, no? Però a mi el que em preocupa més és la transformació de la ciutat, i també ho estic veient a Girona, cap a l'oferta i el servei al turista i despersonalitzar, diguéssim, a la gent que hi viu. El barri vell de Girona era una zona de veïns, de gent gran, de gent jove que aspirava, que s'anava a estudiar a Girona, que volia viure allà, de gent certament un punt més alternatiu, diguem-ne, per entendre'ns, i ara, quan hi passeges, no és una crítica, vull dir, jo no critico, no hi visc, vull dir, però quan hi passeges, doncs veus molts locals per a ciclistes. Això del cafè Udeu, no sé, Manel, on ho veus, perquè, vamos, jo crec que ja no existeix el del cafè Udeu. Cafès de 2,5 a 3 euros, d'anglesos que venen a entrenar per les comarques de Girona, que fan estada a Girona, doncs, brunch. No, a mi em sap greu, però si la gent ve a Catalunya no ha de buscar un lloc de brunch, no ha de buscar un lloc on li donin el que té al seu país. Ha d'anar a esmorzar pa amb tomata i fuet, entén-me. Ha de venir atret per la cultura del país. Estic sent molt reduccionista, ja et veig la cara.
Sí,
estic
sent molt reduccionista. Tania,
però no, és a dir, jo si me'n vaig a l'estranger, vaig a buscar... No, vaig a buscar el que m'ofereix aquell país. A mi el que em sap greu és quan passeges per llocs turístics i s'ha despersonalitzat la ciutat, perquè al final Barcelona el que trobo és que s'assembla molt a tot, a qualsevol altra ciutat europea. Ha desaparegut la qüestió de solera, la qüestió tradicional, que és el que hauria de diferenciar Barcelona. El català, és a dir, que la cultura pròpia la desmereixem en determinades circumstàncies per semblar-nos a què? Si la genuïtat és el que ha de fer atreure, no que Barcelona sigui una ciutat de festa que puguis anar a fer no sé què amb unes vistes, no, que també, vull dir que jo no ho critico, però el que em sap greu és això, transformar la ciutat per despersonalitzar-la, perquè la gent que vingui de fora doncs tingui franquícies, tingui un branch, tingui no sé què. No, que el país, la gent del país no fem això. Per tant, si voleu venir aquí, doncs que podeu gaudir de la part genuïna, i això ho fa molt bé doncs la gent que fa turisme fora de les capitals, que et fa rutes gastronòmiques, que et fa un turisme més low, o sigui, de quilòmetre zero, del producte, vés a fer un vol i tasta els vins, tasta els formatges, i això jo crec que les capitals no ho fan tan bé, perquè tenen un altre tipus de tributs i potser els hi costa més guardar aquesta genuïtat, i això allunya, jo crec, l'essència del que és Catalunya i el que podem expressar i vendre com a Catalunya.
Però si entres en una xarxa de ciutats globals, Tania, tens raó, seria l'ideal el que estàs dient. Però si entres en una xarxa de ciutats globals, això no... Clar, ho pots intentar fer, però fixa't, la gent al Passeig de Gràcia, que jo sempre ho he trobat com bastant curiós, no? O sigui, hi ha cues en les botigues de luxe, i tu dius, tu fas un viatge de, no sé, des d'Estats Units, des d'Àsia, i el que vols és anar a comprar a Passeig de Gràcia en una botiga de luxe un determinat producte, em costa d'entendre. Però amb aquest turisme global, la gent al final és el que vol la seva referència, vol una referència que conegui. Llavors, en certa mesura li has de poder oferir. No. Que li puguis oferir també com a alternativa el que tu dius, per suposat que sí, i també n'hi ha aquesta oferta, i hi és, però estàs competint globalment, és que ens agradi o no.
És que entrar en una xarxa de ciutats globals és una catàstrofe.
Sí, és el meu poble on he viscut tota la meva infància. No, jo crec que tenim un... En el discurs sobre el turisme hi ha una contradicció de fons, que és dir, què hauríem de fer pel turisme, què s'hauria de fer, com ho hauríem de gestionar? I qui ho gestiona és el mercat. I per tant, el mercat, les regles que té el mercat, és molt difícil que siguin compatibles amb els interessos de tota Barcelona. Els interessos dels ciutadans de Barcelona, és a dir, a lo millor els interessos dels restauradors són uns, però els interessos de la gent, per exemple, és possible que es pogués virar cap a un turisme més d'èlit, que deixa més diners, pujant preus. Però què passa? Pujar preus. Pujar preus als restaurants vol dir que també pugen preus en general per la gent de Barcelona i que s'exerceix una pressió tremenda sobre els preus de lloguer. Sobre els preus de lloguer. Òbviament, si tu tens apartaments de luxe que es pots rentabilitzar com a apartaments turístics, això treu vivenda i treu apartaments d'altres usos normals i augmenta el preu de l'habitatge. I això genera segregació. I la gent de Ciutat Vella se n'ha d'anar a Ciutat Vella o de Gràcia perquè no poden pagar els preus que hi ha allà. Per tant, aquí, quan parlem del turisme, si volem gestionar, com diuen aquesta paraula de gestionar, s'ha de parlar de límits. Poso com a exemple paradigmàtic el turisme de creuers. A veure, tot el turisme de creuers va venir a partir de que Barcelona es va convertir amb els Jocs Olímpics en ciutat global. El 2011, la ciutat ja rebia 2,6 milions de turistes a través del port. 2,6. 2011. Després no va deixar de créixer i el 2019 ja eren 3,1 milions d'entrada. 3,1 milions d'entrada al port de Barcelona és el doble que a Venècia. I a Venècia han pres mesures. Ah. I a Palma de Mallorca han pres mesures. Per què? Perquè 3,1 milions de turistes que arriben pel port i